Temporada 1, episodi 26.
Take your mark.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell. Benvinguts al programa dels esports de fons de Ràdio Sabadell 13. Avui ens acompanyaran el Genís Zapater, el Llorenç Esteve i comptarem amb el suport de la Rocío García i Genís Vega a l'equip tècnic. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 30 minuts a acompanyar-nos i encomanar-vos la nostra passió pels esports de fons. I quins plats forts tindrem avui a 13? El Llorenç Esteve, el nou especialista d'atletisme, ens explicarà què ha passat aquest passat cap de setmana. I tindrem just aterrat a l'home més random del món, el Genís Zapater, que d'aquí menys d'una setmana estrenarà el seu film Shining Dream Peaks, i avui ens en parlarà. Ara que sabem que es donarà taula, comencem!
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Ruta, el cross... Totes aquestes modalitats d'atletisme tenen ara el seu especialista i aquest especialista de 13 és el Llorenç Esteve. Llorenç, bona tarda.
Molt bona tarda, Aleix.
Escolta'm, Llorenç, hem passat un cap de setmana carregat d'actualitat atlètica. Estem tot just acaba de començar el desembre i aprofitarem per comentar què ha passat perquè ens expliquis també una de les modalitats que ens parlaràs, que potser molta gent se li escapa, perquè amb això del trail, el córrer per asfalt, el córrer de la pista, això la gent més o menys ho té clar, però ens en parlaràs d'una modalitat que també seria bo explicar-li a la gent què és i en què consisteix.
Estem parlant del cross, i el cross consisteix en recórrer unes distàncies que per norma general són bastant similars a la ruta, d'uns 8, 10, 12 quilòmetres, però en aquest cas ens trobem en parcs, en boscos, en circuits, amb terreny irregular, que costa molt més. Hi ha una dificultat bastant més afegida i és un aspecte de l'atletisme que no es dona gaire a conèixer, però molt interessant, la veritat.
Que no seria trail, estem parlant que és com una mena de com si fos atletisme ficat en camins, en pujades, baixades, però tampoc amb desnivells accentuats, ni tot, però que inclús a vegades hi ha obstacles, de saltar troncs a vegades o de tot, oi que sí?
Exacte. Una mica vindria a ser córrer pel bosc, però sense buscar la muntanya, val? Perquè ens entenguem. És com si aquí a Sabadell ens anéssim al bosc de Can Deu o al Parc Catalunya, però no ens anem a la Mola.
De fet, el bosc de Can Deu i el Parc Catalunya s'han fet un fotimer de crossos.
Exacte. Llàstima, tal com està el bosc de Can Deu, ara ja és difícil anar-hi, però seria bo que l'arreglessin de nou.
Escolta'm, doncs, parlant de cross, què és el que va passar amb cross aquest cap de setmana?
Aquest cap de setmana teníem una de les cites més importants del calendari nacional, de fet, la més important aquí a Catalunya, que era el Cross Internacional de Granollers. És una cita que aplega a tots els atletes locals. Estem parlant de més de 3.000 nanos i nanes, des de prebenjamins a categoria absoluta, i fan una matinal d'un nivell altíssim que és impressionant viure-la des de dins i també des de fora.
I en l'aspecte esportiu, com va funcionar això? Com va anar?
Bé, trobem que la carrera masculina, en aquest sentit, trobàvem a faltar una mica de presència nacional i internacional. Es va quedar molt en l'àmbit local, que no vol dir que no fos una carrera d'un nivell altíssim, perquè tenim esportistes brutals, però sí que es va trobar una mica a faltar aquest nivell una mica més alt. Pel que fa a la carrera femenina, vam trobar una espectacular Montse Mas, una atleta sabadellenca que milita a les files del Futbol Club Barcelona, de la qual ella ens explicarà una mica les seves sensacions i com va viure aquesta primera victòria majestuosa.
Escoltarem a Montse Mas, que ens ha explicat com li va anar la cursa.
Vaig guanyar el Cross Internacional de Granollers. Va ser una victòria inesperada per mi, en un circuit de 8 quilòmetres. Va fer molt bon dia. El circuit estava tou de tot el que ha plogut, llavors era un circuit genial per córrer. Tenia de rivals a la Míriam Ortiz i la Lídia Rodríguez, que van córrer molt ràpid des del principi, des de l'inici, per ritmes per sota de 3:30 al quilòmetre, I bé, va ser aguantar aquest ritme tan fort i aguantar fins que a falta d'una volta la Lídia va abandonar. Llavors ens vam quedar Míriam i jo i vam patir molt. Va ser una última volta on vam pagar tot el que havíem fet tan ràpid en les primeres tres voltes i va ser doncs, la que millor va poder aguantar. Vaig treure-li 20 segons al final i bé, superfeliç perquè és una victòria insòlita per mi.
I què més vam tenir aquest cap de setmana?
Aquest cap de setmana vam viure realment la cita del running. València, considerada la ciutat del running precisament per el volum de gent que plega, va viure la Marató de València i també la cursa de 10 quilòmetres. Ja fa uns dies vam viure la mitja Marató de València amb uns inscrits, bueno, per la llista era brutal, doncs encara més aquí. A la Marató hem vist que hem superat els 22.000 atletes inscrits i sumats als 8.000 i pico que hi havia en el 10.000, passàvem de 30.000 inscrits, un rècord històric que València ho va viure com una festa, la festa del running.
I en l'aspecte estrictament esportiu, com va anar això de la Marató de València?
Un nivell bestial. Els tres primers masculins van baixar de 2 hores 5, fet que situa la Marató de València en el top 10 mundial. Bueno, ara mateix la millor carrera espanyola i situada a l'elit mundial. El guanyador, l'Eul Gebrselassie, va guanyar amb 2 hores i 4 minuts 31 segons i en la classificació femenina vam trobar una carrera també bastant ràpida però va faltar una mica de ritme al final i vam trobar com a guanyadora l'etíope Achet Bekele amb 2 hores 21 i 14 segons. Pel que fa a l'aspecte nacional, vem trobar un sorprenent Iraj Rospide de la Real Societat que contra tot pronòstic es va acabar enduent la victòria amb 2 hores 13 minuts i 23 segons.
I llavors, dius que aquest, que ja us ho has dit abans d'entrar a l'estudi, que aquest cap de setmana que ve hem d'estar enganxats al televisor, a Teledeporte, perquè ve una cita important.
Ah, exacte. El diumenge no us heu de separar del sofà, posar Teledeporte i estar tot el matí enganxats a ell. I és que a Tilburg, Holanda, tenim el campionat d'Europa precisament de cross, de la nova modalitat de la que parlàvem, no? I trobem a diversos atletes catalans representant-nos, així que no, jo crec que no podeu faltar en aquesta gran cita del cross nacional i internacional.
Perfecte, Llure, doncs procurarem mirar-ho. Si no, sort que ara tenim les aplicacions aquestes que podem mirar la promoció quan vulguem. I t'esperem la setmana que ve perquè ens expliquis com ha anat això del Campionat d'Europa de cross.
Aquí estarem, Aleix.
Vinga.
Esports de fons, cada dimecres a 7:45 del vespre al 94.6 o a radiosabadell.fm.
L'home que treballa fent de gos a les festes infantils treu la pols a la disfressa. Puja el set pan de trotinat que avui quasi ni s'ha engegat i no pot mai passar de quarta.
I d'aquest canvi musical que ens ha preparat el nostre tècnic de so és molt significatiu del que tenim avui a taula. Podem dir que és el antiheroi de les muntanyes i després d'escoltar-lo sabreu per què. Genís, com estàs?
Bé, mira, per aquí les Catalunyes una altra vegada.
Escolta'm, aviam, a mi jo sort que et segueixo per Instagram perquè si no et podria seguir, però explica'ns, abans de comencem a parlar i explicar-li a la gent què és el Shining Dream Peaks, que d'aquí una setmana, menys d'una setmana, tindrem el luxe de poder conèixer-ho i veure tot el que va ser una miqueta més des de dins amb la vostra particular visió, d'on aterres i què és el que has fet des de aquests últims 2 mesos i mig que feia que no et veia?
No, o sigui, bastant cristo tot. He estat ara al Yankee, bàsicament escalant i pedalant i corrent, a l'oest americà, allà a Colorado i Utah i una miqueta a Califòrnia. I res, ha sigut tot bastant random perquè ja vaig acabar trinxat a l'estiu de treballar guiant i de córrer a peu, que em va sortir un parell de curses bones i acabar de rebentar-me amb el Shining Peaks, que va ser un tortell d'aquells que acabes a grapes. I clar, vam marxar allà a Amèrica i a part d'això vaig tenir un pinyo en bicicleta, vaig també fotre'm una hòstia escalant, que vaig acabar una xumanera cap per avall i bueno, que he tornat aquí que estic, que no puc empujar ni un tacataca.
Escolta'm, vèiem unes fotos de quan estaves fent fissures que les mans feien angúnia de veure només la foto i això que estaven en blanc i negre. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, bastanta pena vaig passar. I sí, i fred, i gana, i por, sí.
Escolteu-me, doncs, ja heu vist, així és com qui diu, fa 3 mesos i mig i escaig que el vam veure, han encadenat el Shining Dream Peaks, que ara ens explicarà què és, i heu vist que s'han anat a fer les Amèriques. Anem a parlar ara de què ha sigut el Shining Dream Peaks. Genís, explica'ns què és això del Shining Dream Peaks. Seria l'encadenament de pics somiats? Això seria la traducció...
Sí, l'encadenar muntanyes de somni, no? Algo així.
I què ve a ser això? Explica'ns aquest projecte, d'on surt, com es va realitzar. Ja sabem que va haver alguna modificació en tot cas el projecte inicial i parla'ns una miqueta d'això.
Sí, mira, la idea aquesta va sortir amb un projecte que teníem entre mans amb en Kilian Jornet per fer el 2016 més una miqueta a l'hivern, fer-lo més amb esquís. Sabia, no es pot esquiar, però la resta de muntanya sí, però ell al final va marxar cap a Noruega i ja, bueno, i aleshores vivíem junts a Chamonix, bueno, junts, i fèiem molta activitat junts i això, i no paràvem de fer coses, i ostres, va, aquestes activitats que fem, que són totes molt guapes, jolín, fiquem una miqueta d'ordre, intentem treure una miqueta, també per treure contingut, a mi m'anava molt bé per les marques, ell no, perquè és Déu superestar i tothom, però a mi m'anava bé. I va quedar en res, que això va marxar, i ostres, i tot això, això em feia molta gràcia, que la idea era, o sigui, als Alps, hi ha moltes muntanyes, els Alps es caracteritza, a diferència de la resta de massissos del món, perquè totes les muntanyes són molt guapes. Si tu te'n vas a Alaska, i hi ha moltes muntanyes, però de guapes n'hi ha 4, les restes són o cims de vaques amb neu, o pedruscos xunguíssims que són verticals per tot arreu, i neu i gel, o... Bueno, on sigui, te'n vas al Triglav, també hi ha muntanyes xules, però llavors te'n vas al Tupcal també, on vulguis, i vas, vols anar a Kènia, al Mont Kènia,
ja, vola Tupcal, la resta. Com que ja havies anat amb 5 anys, ja no tenia emoció.
No, però clar, no, però, clar, o sigui, hi ha moltes muntanyes... És un massís que és ben parit, que és molt guapo. O sigui, tots volem anar a l'Yosemite i... Tio, si Yosemite hi ha el Capitán i el Half Dome i poca cosa més. Ves les Dolomites i fliparàs. Però bueno, els americans són el rit del sensacionalisme i ens venen aquí com si fos la Meca. La Meca la tenim nosaltres aquí. I l'Alex Honnold és Déu superestar perquè fa el Capitán amb Solo, quan no fot 20 o 30 anys que el... 30 anys m'he passat, però fot 10 o 12, el Hoover va fer amb Solo Gran Caputxin, que... És el mateix potser no, clar, no fa 1.000 metres, però és igual d'exigent. Vull dir que més et dona 1.000 metres que 350 d'arnet vertical. O sigui, si caus, fas xof igual, no? Però clar, a Amèrica saps vendre i aquí a Europa pues, som més tontets amb això.
Per tant, aquí un projecte que us havia rondat pel cap compartint activitat per Chamonix, que s'havia d'escometre el 2016 amb el Kilian. Pel que fa a l'activitat, els compromisos, la vida pròpia de cadascun... Va quedar aquella idea embrionària i de cop i volta, al cap del temps, te l'agafes...
Sí, perdona, que he anat per les branques. Sí, o sigui, la idea era encadenar les muntanyes les més conegudes, hi ha moltes muntanyes conegudes dels Alps, no? Les més conegudes dels Alps, jo crec que és el Mont Blanc.
Les de més renom, podríem dir les de més renom.
Sí, les més flabulous, no? Una és el Mont Blanc, que és el més gros de tots... L'altre és el Gran Paradiso, que és el més gros d'Itàlia i que no toca en frontera. O sigui, és una muntanya que és superconeguda perquè és superguapa, la vall és guapíssima i, sens dubte, no és tan spicy ni tan amb tanta salsa com les altres, però és un pepinot, també. El Cerví, no li falta presentació. És muntanya de muntanyes, la diuen la més xula del món. I també és el Mont Rosa, que és el massís més heavy d'Europa. Pues l'alta d'allà, que es diu Dufour Spitz, que és també un 4.600, que també té una cresta sumital, que és bastant interessant, que també d'aquestes cavalles... Bueno, és també que no pots caure. I era el tema d'encadenar-ho amb el menor temps possible. I la idea principal era fer les connexions en bicicleta. Però, clar, nosaltres... Primer de tot perquè vaig estar fent la campanya d'estiu treballant i després perquè hi havia moltes curses, no vam poder-ho fer a mig estiu, que és quan mola fer aquestes muntanyes, vam fer-ho a principis de setembre, que al final va ser mitjans, i allà ja fa molt fred, neva, i el tema que hi ha és que hi ha molta inestabilitat climatològica. Aleshores, després de fer el primer tram en bicicleta, que era des de Chamonix fins a l'Esuix, on es puja el Mont Blanc, ens vam donar compte que no podíem seguir en bicicleta, que només quedaven 100 quilòmetres en bicicleta, que són molts quilòmetres, però bueno, és bastant manejable.
És factible, però de fet,
vull dir, la gent va saber molt d'allò, la gent a les xarxes socials i així va apretar i pensava, però si és que a mi el que em fa il·lusió és fer un bicicleta distret, si per el que me sale a compte que són 6 hores de bici. El problema que hi ha és que són 4 hores un dia i 2 o 3 hores un altre. I això és... O sigui, al final és un dia sencer, perquè no ho ajuntes.
Ah.
Aleshores, això em retardava tot el projecte. Bueno, va, podia parlar de nit, però bueno, la nit intentava descansar. Les nits que dormíem, de fet, no dormíem mai. Però no era factible perquè anava un dia més tard i entrava un pollo de oest
Ja per meteorologia era anar a fer el fakir i anar a pillar i que pogués perillar el projecte.
Clar,
perillar el projecte.
O sigui, la idea era, clar, si fem la bicicleta, després arribem al servir i no es pot fer i hem d'estar una setmana parats... Ja, on està la gràcia? Això, vull dir, no tothom, però moltíssima gent pot fer aquestes muntanyes en 15 dies.
Clar.
Ara, en 6, va en bicicleta o no, clar, ja no, ser. Saps? Tot i que és una activitat que no és èpica, està clar, és una activitat que tothom potser no, però molts alpinistes la poden fer, no té res de l'altre món.
Bueno, posats a dir així, clar, és, qualsevol repte pot ser assolible, però clar, aviam...
Sí.
Tampoc, m'entens, no li traiem mèrit també a el que té, no?
No, jo crec més que res, ja, amb les muntanyes al final totes les hem fet, ja et dic, el Cerví, que era el més xungo, l'havia fet també quan era superpetit, vull dir que no és hipermega sèrio res, no és la nord de l'Eiger, cap d'aquestes muntanyes, però el que feia que fos xunguíssim és que no havien dormit res i que estàvem rebentats d'una muntanya a l'altra.
Clar, vull dir que anaves acumulant, jo crec que el repte aquí, a part d'encadenar tot aquest cim de muntanyes, que... qualsevol alpinista més o menys acostumat pot arribar-les a assolir, és ja sense parlar de per quina banda es pujava o no es deixaven de pujar, quina via es triava o es deixava de triar, o les pròpies condicions que fan que una muntanya canviï totalment, és l'encadenament de totes elles en el menor temps possible. Que això, menteix-nos o digue'ns la veritat a tot, que nosaltres quan vèiem que portaves no sé quantes quantitat d'hores sense dormir i que hi anàveu ben groguis, perquè aquí deu haver sigut un treball també, a part de tot el motivant i tot, això com ha anat això, la convivència dins d'aquest projecte, com ha anat això?
Sí, va ser bastant una situació que recordo que em farà explicar, perquè que en aquell moment feia i pip gràcia, era en una reunió a l'Adri en el Serví de nit, a les 4:30 del matí, l'Adri s'adormia assegurant-me i, clar, de cop i volta em quedava sense corda i, clar, estava tan lluny que el tio no em sentia i al final, clar, Adri, corda! I el tio s'havia dormit. S'havia dormit assegurant-me, sentat allà, apujat a la paret i s'havia dormit. Ui, tio, perdona. Al final, ja, tio, no m'asseguris, deixa la corda que corri i ja, si mostro, ja cridaré. Ja veuràs que corre molt ràpid. Sí, sí, estàvem, però fets, estàvem trinxats. O sigui, d'entre el Serví i el Montrosa vam dormir també... No, aquella nit vam dormir 6 hores i mitja o 7. Vam dormir en una església, als bancs de l'església, que fan que 20 centímetres d'ample, i vam dormir tot el tirón.
Sí, de les rebentades que estàveu.
Sí, sí, ah. Amb el cap. Jo ni el cap sobre dos bíblies. Sí, sí.
Si ho comptabilitzem amb dies i hores d'activitat, quan comença el Training Dream Peaks, quan acaba, com perquè la gent pugui arribar-se a fer una idea de comptabilitzar metres de desnivell, dies, hores de dormir i tot, podem comptabilitzar aquestes coses? Les tens controlades?
No.
Quan vas començar i quan vas acabar, sí.
Sí, va ser al final una activitat de 6 dies, 170 quilòmetres i 21.000 positius. Però després d'activitat van ser el primer dia 14 hores, el segon dia només 9, el tercer dia 18 i el quart dia 15. Ah, però o sigui, perdona, hi havia un dia i mig de descans entre mig que fan els 6 dies. O sigui, un dia i mig, bueno, sí. S'acaba una tarda i se començava al matí del dia següent, o sigui, un dia sencer i mig, que va ser el dia que plovia el Serví. Sí.
Que vau fer una miqueta... Bueno, ja va anar bé, no, això?
Sí, però tampoc vam dormir perquè ens vam despertar a les 4 del matí perquè vam de sortir a les 4 del matí. I després vam dir, no, que sortim al migdia i pararem al Càrrel, que és un refugi que ja mig servir. Però clar, a les 4 del matí ja et lleves, desmorzes, discuteixes, veus que està caient el pulpo i tornes al llit, ja eren les 5:30, 6. I a la furgoneta aquella, la que tocava un raig de sol, fotia una calor, i que ja ens despertàvem.
Aquí l'equip que formava, que vau escometre aquest repte, qui éreu, quin equip de suport podíeu arribar a tenir fora a dins la vall, com va funcionar això? La logística, com va anar?
Mira, anàvem amb la burra, que era una autocaravana d'un amic, del Ferran, que és un escalador molt bo que viu a Chamonix, i dins l'autocaravana vivíem l'Aladri, que és el noi que ha fet bàsicament el vídeo, que l'ha editat i això, que ha sigut amb càmera també allà dalt, que també és operador de dron. Venia el Pau Batriu, que és un noi de Matadepera que és superben parit, que és un nano molt fort, però de muntanya, i ha escalat i això, però més d'alpinisme tan verd com que no s'havia fet uns nampons una vegada a la vida, que pobret... Bueno...
Bueno, li vas fer de guia, tu ets guia, no?
Sí.
Clar, bueno, vas fer tecnificació.
Sí, sí, de cop i volta el tio va tornar a la bèstia. Sí, sí. I després, ell era també càmera i també opera un dron, té un Mavic i vola superbé. I després l'Àlex és el... O sigui, la idea d'aquest projecte es va fotre una presentació de màrqueting i es va fotre una cosa ben parida, més que res per veure com es pot fer amb projectes amb altres marques i amb altres coses. Era com nosaltres també com un curs express, molt didàctic, autodidacta, per aprendre com fer anar una miqueta això, per poder seguir viatjant...
I seguir fent projectes...
Exacte, i com fer-ho, saps? Picar una porta i dir que et fem això, que no només et fem un vídeo o només et fem clips per Instagram o per Facebook, sinó que a més a més et fotem una pel al final per la pàgina web, et fotem un videoblog o un blog escrivint-te'l, i a part d'això et fem una campanya... Pues això, la idea era aprendre a fer tot això tots, per fotre un equipillo, per fer coses d'aquestes...
Escolta'm, Genís, i dimarts que ve a l'antiga fàbrica de l'Estrella d'Am, què és el que els privilegiats que puguem veure aquest projecte que va portar aquesta feinada amb aquest petit equip de suport tot just ara fa 2 mesos i escaig, què és el que podrem veure?
Bueno, ara, una vegada ja que està bastant editat, o sigui, de fet, el Genís Pics... La part documental ha tingut dos objectius. El primer de tot és documentar-ho, o sigui, contingut de qualitat de què representa creuar el Mont Blanc, què representa creuar el Gran Paradís o el Cerví o el Mont Rosa, o sigui, que tu veguis i diguis, ostres...
Des d'un punt de vista de muntanya, sí, d'alpinisme, de reportatge visual,
exacte,
i de la gent,
sí, sí.
Del qui estima la muntanya, li serveix per conèixer aquestes muntanyes?
Sí, exacte, i que la gent, al final, no en tenim ni puta idea, ni tu ni jo, de redes d'animals, però anem a la BBC i el primer que fem és mirar el Blue Planet, no?, per veure 400 per seguir un llangardaix. Però el mateix, que la gent encara no agrada la muntanya, que, hòstia, que veig aquestes imatges... I
la plasticitat
sí,
i la bellesa de la muntanya,
exacte.
Vull dir que aquest objectiu segur que l'heu aconseguit.
Sí, i també... informar, o sigui, documentar-ho. Això és això, aquestes hores, aquests desnivells, aquestes alçades i aquests dies.
L'aspecte esportiu del projecte,
exacte,
també, per dir-ho d'una manera.
Sí, més informatiu i més esportiu. I, per l'altra banda, també una miqueta ensenyar que al final vas a l'Instagram o a les xarxes socials els documentals i mires el que tu vulguis, des del Mero fins al Valley Uprising, fins al Free Solo, fins al Danwell Fields, tots els que hi ha, inclús històrics, el Silencio, tots els documentals que hi ha, és tot superèpic, tot superherois, tot gent inhumana, que sense ella la humanitat no hagués evolucionat, i hem volgut desmentir-ho, perquè és mentida. O sigui, ara ja ni escalar muntanyes ni matar dracs és èpic. Qualsevol escalar muntanyes, qualsevol escalar dracs. El que és èpic ara mateix és anar-te un any i mig al Tíbet, tornar i encara estimar la mateixa dona i que la mateixa dona estimi tu. Això és èpic. El mateix...
No, ja estàs aquí sent... Estàs fent tot un lema de l'antiheroi. De
bueno,
l'antiheroi, i una miqueta reivindicar el paper de l'antiheroi, que tots podem ser l'heroi de casa nostra i que l'heroïcitat està, suposo, en les coses més quotidianes, no tant potser vindria
sí,
això una miqueta.
Bueno, clar, ara mateix, exacte, ara mateix, jo aquí, exacte, o sigui, aquests homes, aquesta parella que tenen 80 anys, que porten 80 anys casat, perdona, que en tenen ja 250, que porten 80 casat i encara són feliços com a nissos, això són herois. Nosaltres que ràpid aixequem la mà, canvio, i, saps, una altra parella, un altre cotxe, un altre... No, bueno, sí, aquesta ciutat més plàstica que hem creat, pues això, com una miqueta desmitificar-ho, saps? Ningú va a la muntanya a matar-se i a sobreviure i a explicar la història de la mort. Bueno, sí, n'hi ha tres. I ja estàs tot explicat, el Joe Simpson, que va passar allò al Perú, l'altre que es va tallar el braç en una de llances...
Que ja van fer la pel·li.
Sí,
i que és molt èpic.
Exacte, i que ho respecto moltíssim, i que ole sus huevos, sí. I que jo els admiro com a ningú. I al seu dia, el mateix que va obrir totes les cares nords i això. Però ara ja, això no anem a matar-nos ni anem a fotre necessitats, anem a passar-nos-ho bé. Anem a aprendre i anem a lluitar pels nostres somnis. I això, d'heroic, té molt poca cosa. Jo
té un treball interior. Té un treball interior, no tant de cara a la galeria, potser.
Exacte. I això, no?, que semblarà mentida, però jo us explico i hem fet aquest documental, no perquè... Perdó, m'estorbis pensant en mi o en nosaltres... sinó perquè disfrutis d'això, igual que no t'hem disfrutat, i el que pretenem més que res és fer-te riure moltíssim i que t'ho passis superbé i que sigui un in-to-out de lo guava que ha sigut aquesta experiència, però no que ens peguis com lo inaccessible, aquests tios són boníssims, inhumans i estan a l'Olimpo, no? Som tres arreplegats que ens va molar fer això i ho hem fet i he quedat de perles i això.
Doncs, Genís, ens agrada molt que ens vinguis a explicar el Shining Dream Peaks. Gaudeixo molt quan ens expliques aquestes coses. Jo espero que els oients també, però dimarts que ve podrem... tindrem el privilegi els que estiguem allà per de poder-ho veure, poder-ho compartir amb tu, i t'esperem més aquí a 13 perquè ens resulta molt interessant el que ens expliques i compartim molt la teva manera i particular manera d'entendre l'activitat, els esports de fons i l'estimació cap a la muntanya. Genís, gràcies i una abraçada i fins dimarts.
A tu per l'oportunitat. Una abraçada. Pitjors
petons i americanes. Pitjors petons i americanes. I un os i flors i un dinosaure.
I un os i flors i un dinosaure.
Pitjors petons i americanes. I un os i flors i un dinosaure. Pitjors petons i americanes.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
El temps amb Genís Vega.
Avui al Meteo 13 t'informarem del temps que vols saber per passar un pont ple d'esport i disfrutar de l'acompanyament de la natura. A tota la zona de Catalunya farà bon temps, tenint algun que altre núvol de per mig i cap al cap de setmana algun ruixat de pluja. A les zones d'esquiada del Pirineu Català fins al divendres serà tranquil amb pocs núvols i poca boira. El divendres anirà a poc entrant núvols amb pluja, boira i possibilitats de neu. El cap de setmana començarà amb mal temps però a poc a l'entrar la següent setmana anirà millorant. Això és tota la informació que tenim fins ara. Recordeu abrigar-vos i fer esport amb seguretat, però sempre disfrutant, i que el temps sempre us acompanyi.
13. Esports de fons. esportsdefons.cat
I fins aquí el 13 d'avui. En Llorenç Esteve, el nou especialista d'atletisme, ens ha explicat què va passar el passat cap de setmana. I hem tingut, avui, a l'antiheroi de la muntanya, el Genís Zapater. Just aterrat, l'home més random del món ens ha explicat el seu projecte Shining Dream Peaks, que s'estrenarà al film el dimarts que ve a l'antiga fàbrica de l'Estrella d'Am. L'equip de 13 d'avui l'ha format el Llorenç Esteve, la Rocío García i el Genís Vega a l'equip tècnic. Soc l'Aleix Muñoz i us esperem, com sempre, el proper dimecres aquí a 7:45 del vespre.
Podeu escoltar totes les temporades de 13 a radiosabadell.fm/programes i recordeu que aquest programa s'emet en redifusió el dissabte a 2:45 del migdia i el diumenge a 4:45 de la tarda.